Com diu el seu títol, doncs serà un espai de reflexió centrat en guany en el que fa referència als estereotips de gènere en quant a portar concretament els gegants. Podríem fer-ho extensiu, no sé si sortirà en el debat, doncs també el que representaria aquests rols i aquests estereotips fets extensos amb les bèsties, com el drac, l'àliga, no sé, jo ho deixo aquí perquè suposo que d'alguna manera potser pot sortir o no pot sortir, però en tot cas el que jo crec una mica doncs, que tots tenim clar és que més enllà doncs, del que parlem avui, doncs, del que entrem doncs, en aspectes en concret, si som aquí, en el fons és per una reflexió que va molt més enllà, una sèrie de reflexions jo crec doncs, que estan a l'ordre del dia i cada cop doncs, som més presents en les nostres xerrades, les nostres tertúlies, ja sigui entre amics, els sopars, amb les colles, a través de les xarxes, del paper de l'home i la dona a la nostra festa major. Jo avui portava aquí un retall que l'he trobat ara, que me'l vaig guardar aquest estiu, d'un article que va sortir. Ara no el llegiré perquè no ve el cas, però sí que m'ha agradat recuperar-lo i fer una llegida. És un article que va escriure la sitgetana Laura Gómez. No sabia si vindria la Laura aquí, però no la veig. Però em va fer molta gràcia quan vaig llegir aquest article, perquè la Laura deia: la festa sí que té gènere. Jo crec que també és important partir d'aquesta reflexió. Penso que hem de ser realistes. En aquests moments la nostra festa té gènere i així és. I així segurament haurà de ser en alguns aspectes. Amb quins? No ho sabem. O sí, o cadascú té la seva manera d'entendre-ho i d'interpretar-ho. Darrere d'aquesta reflexió de la festa té gènere, podríem lligar-ho a una altra reflexió que moltes vegades hi donem toms, que va entorn de la paraula tradició. Moltes vegades diguem que la festa té gènere perquè després resulta que la festa també té una tradició. I què és la paraula tradició? Què hi ha darrere d'aquesta paraula tradició? Què és tradició? Què és història social d'uns temps que han canviat? Penso que són una sèrie doncs, de reflexions que és interessant que les compartim. Aquesta és la segona xerrada que impulsem des de la Regidoria de Benestar i Família, concretament des del Servei d'Igualtat, una mica amb aquesta idea de pensar-hi, de reflexionar-hi. Quan parlem de gènere, moltes vegades parlem de coses molt més habituals, molt més col·loquials, del paper de l'home, del paper de la dona, però després a vegades no ens adonem, no tenim espai, doncs que en la nostra manera de fer, amb la nostra cultura, amb la nostra festa, i ja m'atreviria a concretar amb la nostra festa pròpia de Sitges, doncs aquest debat també hi hauria de ser molt present i estar a les nostres mans doncs, donar-li els toms que hi haguem de donar doncs, per posar-nos al dia, per avançar com a societat amb uns models doncs, més integradors. No m'allargo més perquè entenc que no em toca a mi fer aquestes reflexions. Agrair primer de tot a l'Alba Gràcia, que ha sigut la coordinadora de tota aquesta xerrada. També ella ho va ser l'any passat amb la xerrada I tu, dona, vols ballar la moixiganga, una xerrada que molts de vosaltres també hi éreu presents i doncs sabeu que va ser doncs, un espai molt enriquidor, un espai, no el faré protagonista de les conseqüències que van haver-hi després, perquè evidentment quan les coses canvien no són per una xerrada, sinó doncs, per molts gestos de colles, de persones, d'ensit, tots els sitgetans i les sitgetanes que impulsem que això canviïn, però tot posa el seu granet de sorra. Esperem doncs, que avui també aquesta xerrada posi aquest granet de sorra, aquesta reflexió que ens ajudi a moure una festa cap a la que vulguem que sigui la festa de tots. No sé, Alba, si ho volies fer tu o vols que presenti jo els diferents membres, però en tot cas doncs, també m'assumiria l'agraïment. Doncs, comptem aquí amb l'Anna i amb la Maria, que són caps de colla dels gegants cubanitos, dels americanos. Tenim el Ricard Vicente, que és membre dels gegants de la vida, i permeteu-me que faci aquest aclariment, ja que en el cartell parla dels gegants cristians, perquè sovint anomenem gegants cristians els que pròpiament s'anomenen gegants de la vila, el Pau Baqués com a cap de colla dels gegants moros, i també tenim el Joan Duran com a membre del Consell del Patrimoni Festiu. Moltes gràcies a vosaltres doncs, per donar-nos l'oportunitat de compartir les vostres reflexions, les vostres vivències, que són doncs tots aquests anys de festa major i de viure directament el que és la festa com a portadors dels gegants. Espero doncs que gaudiu doncs d'aquesta tarda i que ens sortim doncs ben enriquits del que es digui aquí. Gràcies. I una salutació especial que me la deixava amb el Cisco Arbonès, president de la Comissió de Festes, en el qual doncs gràcies també a ells ha sigut possible poder doncs desenvolupar aquesta xerrada en el marc dels actes de les festes de Santa Tecla. Moltes gràcies.
Gràcies, Mireia. Bueno, donar la benvinguda a tothom. Degut a tots el que ha passat avui a Barcelona i arreu de Catalunya durant aquests últims dies, intentarem ser concisos, intentarem ser breus, perquè així qui vulgui a les 8 pugui estar a l'Ajuntament, que hi ha una concentració a favor de la democràcia, a favor de l'expressió, llibertat d'expressió. Vale? I excuso a tots els ponents que estan aquí, que s'havien preparat una intervenció molt ben argumentada i els hi he demanat a última hora que intentin ser concisos, d'acord? M'excuso també la meva intervenció i excuso el dels ponents. Bueno, primer de tot, donar les gràcies a la regidoria de Benestar i Família per organitzar actes com aquests, a la Comissió de Festa Major, que va ser el que va engegar una miqueta aquest mecanisme un altre cop aquest any, que es va posar en contacte amb la regidoria i la regidoria després amb mi. Donar les gràcies a l'agrupació de Valls Populars que ens ha deixat a la 13 que veieu per aquí repartit. Òbviament, donar les gràcies als ponents, que ens hem reunit diferents vegades, no? I que haig de confessar que sóc bastant pesada, vull dir que ja us demano perdó des d'aquí. I res, l'estructura de la xerrada serà molt fàcil. Jo us faré una miqueta una introducció, un background, un abstract, perquè ens situem una mica on estem, i després ja donaré pas a les intervencions dels ponents, i si algú vol intervenir, vol donar la seva opinió, doncs també tindrà el seu moment. Vale? Els objectius de la xerrada, més o menys ja els ha apuntat la Mireia, és seguir amb el cicle de conferències que vam començar l'any passat, titulat I tu dona vols ballar la moixiganga, que una mica heretava la línia d'investigació que vam començar també amb l'antiga regidoria d'Igualtat de Gènere, amb la qual vam engegar un projecte que era I tu dona vols ser Lucifer, que era doncs fer una miqueta de repàs històric i una miqueta una investigació antropològica de camp de com estava el 2010-2011 la situació dels rols de gènere al Carnaval, a la Festa Major i a Santa Tecla. Les conclusions d'aquest estudi és el llibre que veuen per aquí, que el poden agafar si algú no el té. I com estava, no, el 2010-2011 la situació dels rols de gènere? Doncs val a dir que no estava totalment equilibrat, però sí que hem vist que en qüestió de doncs això, 6-7 anys, hi han hagut uns canvis que s'han precipitat. La xerrada de l'any passat més o menys ja els vam comentar. Tenim un pack molt, molt definit, que són els balls mixtes, gitanes, cintes, els capgrossos, cabassuts, no? Depèn de com els vulgueu dir, que el gènere no importa perquè la figura que es representa és realment el que importa. Després hi ha els acompanyaments musicals que trobem tant gènere masculí com femení, però sí que és veritat que hi ha uns balls o uns papers de l'auca que segueixen tenint una importància més d'homes o una importància més de dones, després els comentarem. Aquest any ens hem volgut desmarcar una miqueta de quin és l'espai masculí que ha d'arribar a la dona i hem volgut fer una miqueta de les dues vertents. Per això també des del títol, l'any passat era I tu dona vols ballar la moixiganga i el llibre era I tu dona vols ser Lucifer. Aquest any hem tret dona, llavors el que estem intentant és que des dels dos camps es faci la reflexió. Per què no hi ha nois panderetes, per exemple? O els estaquirots seguiran ballant cinta en vez de només fer l'estaquirot. Vull dir que el que estem intentant és també donar la reflexió i donar una mica el peu a que, bueno, i després aviam què passarà amb els homes cubanitos, no? Però estem intentant donar peu a que no només sigui la dona que hagi de conquerir l'espai que sempre ha sigut o tradicionalment ha sigut d'homes, d'acord? Després també m'agradaria comentar que aquest any ha sigut un revulsiu en qüestions de rols de gènere, sobretot per tres casos. Ja l'any passat va passar una cosa a la matinal que va passar desapercebuda, que també és un símbol de que les coses tenen uns processos naturals. La matinal del 2016 la Colla Vella va treure una Lucifera noia, va passar bastant desapercebut, jo tampoc me'n vaig adonar, i una persona a aquesta festa major m'ho va dir: escolta, Alba, has fet un article a l'Eco que deia que Sitges encara no tenia dona llucifera, però la matinal del 2016 va sortir una dona llucifera, amb la qual cosa això ens mostra que a vegades els processos naturals són molt més evolutius i són molt més naturals o són molt més fàcils que no pas si hem de fer una notícia, una xerrada, vale? I això també ens hauria de fer reflexionar. Què ha passat aquest any? El cas de la Moixiganga, no només arrel, o potser la xerrada de l'any passat va donar una mica al peu, sinó que sobretot va ser perquè aquest 2017 la noia que estava interessada, que tenia els requisits, complia els 18 anys, i això va ser el desencadenant, perquè fins aleshores ella no podia formar part de la colla gran. La qual cosa, el procés és conegut per tothom, no? Es va fer una votació interna a la colla, es va plantejar, per Corpus va sortir la primera noia candelera, o candeler noia, no sé com li hauríem de dir, segons el Consell.
Candeler noia.
Candeler noia, bueno, la nomenclatura ja vindrà després, no? Llavors, bueno, al final el Corpus va sortir sense ser una gran notícia, fins i tot també va passar desapercebuda, i sí que per Festa Major, doncs, gràcies a les xarxes socials, Ràdio Maricel, que van fer entrevista, Maricel TV, que també va fer una mini notícia, gràcies a tots aquests canals de difusió, doncs, es va conèixer aquest canvi. I per acabar, també tenim el cas de la matinal del 2017, Sant Bartomeu, que tenim les primeres noies portadores, que he vist un parell per aquí, aleshores, bueno, jo no explico com va anar i així després també les podem escoltar que ens expliquin la seva experiència de com va anar. Però hem d'anar amb cuidado. Per què? Perquè tots coneixem el funcionament de les matinals, no són titulars, són els que d'alguna manera o altra comencen a iniciar-se en els papers que toca. Aleshores, bueno, hem d'anar amb cuidado, no podem afirmar que tampoc es comenci a trencar segons quins espais, perquè la matinal, vulgueu o no, doncs té aquest escenari de fer proves o clar, també pensem una cosa, quan es poden fer proves, no? Si no és a la matinal, perquè no podem agafar i carregar el drac a tope un 20 de juliol a les 7 de la tarda, m'explico? Aleshores, bueno, la matinal és una gran eina per poder fer aquestes proves. Simplement m'agradaria comentar-vos que la xerrada d'avui sobretot la vam encarar amb els gegants perquè creiem que el factor físic és determinant a l'hora de poder obrir la porta o no a una portadora o a un portador. Aleshores, bueno, el que vam acabar veient és que fins a quin punt el factor físic determina o no un paper de l'AUCA amb tots els papers de l'AUCA que tenim dins de la Festa Major i Santa Tecla. Per què factor físic? Doncs perquè tant l'Àliga com el Drac, com les tres parelles de gegants, tenen un pes, tenen uns truquillos, si em permeteu dir-ho, jo no he aixecat mai cap gegant, però m'imagino que no és fàcil. Aleshores, no només és interpretar un ball en tema de folklore, no només has de saber una coreografia, no només t'has de sentir i respectar el ball, a part de tot això, tens el factor físic. Aleshores, bueno, ara quan parlem amb els ponents, veurem com es gestionen ells aquest requisit per entrar o no entrar dins de les colles. I no em vull allargar més perquè ja us dic, els protagonistes són ells. Aleshores, perquè us feu una idea, quins són els criteris, són les preguntes que jo els he anat fent aquests dies que us deia que era tan pesada amb ells i elles. Quins són els criteris que tenen en compte per valorar l'entrada de nous geganters i geganteres? Fins a quin punt el factor físic és determinant per deixar oberta l'entrada a un nou geganter o gegantera? Si un geganter o gegantera té un perfil físic on es pot ballar, que pot ballar el gegant, existeixen altres papers que pugui representar dins la colla? Quins són aquests papers quan el requisit físic no el compleix? Hi ha alguna mena de funcionament intermarcat per tendències de gènere? Com funcionen les colles de dones, en aquest cas només les cubanites, no? I com funcionen les colles d'homes? Veurem si hi ha diferències o no. Com actuarien les noies cubanites en el cas de que un noi oficialitzés i fes la seva opinió pública de dir jo vull ballar les cubanites, i al revés, una noia que vulgui ballar els gegants, que també el Riqui ens explicarà que hi ha un cas d'una gegantera que la matinal també, doncs, fa anys que els acompanya. I bueno, simplement que ells també ens expliquin una mica quin és el funcionament intern de la colla, que a vegades no només en clau de gènere, sinó en clau d'entendre com funcionen les colles la gent que no està involucrada en la festa o que potser no ha tingut l'oportunitat de poder parlar amb ells, doncs no ho coneixen, i això trobo que és interessant poder-ho compartir. No m'allargo més, que ja són i 20, així que Anna, Maria, si voleu començar vosaltres a explicar sobre tota aquesta bateria de preguntes, endavant.
Moltes gràcies i bona tarda a tothom. Primer, conjuntament amb la Maria, ens agradaria explicar-vos una mica, així molt breument, la història dels Cubanitos, que van sorgir l'any 1965, que es van fabricar a l'Ingenio de Barcelona, i al principi els portadors van ser 4 nens. Sí que després es van anar afegint homes i així, però no va ser fins a l'any 1994, que és quan va haver una conversa així una tarda, prenent un cafè o una cervesa, entre la Mia Montaner i la Tea Hill, que estan comentant que els Cubanitos estaven com deixats, que potser necessitarien una restauració, i es van anar engrescant, i van acabar liant doncs, amigues, conegudes i així, i van entrar a la colla. Al principi sí que va ser una colla mixta, però al cap de molt poc ja es va transformar en la primera colla de dones geganteres de Catalunya. Ara actualment sí que sabem que hi ha una altra colla de dones geganteres, però actualment, al dia d'avui, el 2017, només n'hi ha dos, exclusivament de dones. Sí que hi ha mixtes o d'homes. Llavors, què passa? Que aquí sí que ho tenim bastant assumit, el fet de que hi ha una colla gegantera de dones, però quan sortim a fora, aquests dos últims anys, hem fet sortides a Valls, a Arenys de Munt, a Sant Pere de Ribes, i sí que rebem comentaris de, ostres, sou tot dones, o quin rotllo o quin ambient porteu, que és així com més diferent i que no passa als homes, que van potser més serios, o... Bueno, ja sabeu. I bueno, ara la Maria us explicarà una mica doncs, el funcionament intern així de la colla.
Sí, bueno, només explicar-vos també que la nostra manera de funcionar ara som 18 noies que formem les Cubanites i aleshores funcionem per llista d'espera. Tenim una llista d'espera força extensa i a la que doncs, hi ha alguna baixa o necessitem alguna nova incorporació, doncs sempre acudim a la llista d'espera i llavors es truca ja perquè vingui a provar els Cubanitos, etc. Normalment, la persona que entra passa a ocupar el lloc de la que acaba de marxar. És a dir, si la que ha marxat porta la Cubanita, tu quan entres portes la Cubanita o amb el Cubanito també. Però també és veritat que la Cubanita pesa més al ser sencera i el Cubanito pesa menys, però per contra també és més inestable de portar i aleshores també en funció de les capacitats o les habilitats doncs et pots canviar i no hi ha problema. De fet, jo vaig entrar portant Cubanita i ara porto Cubanito. Sí, després també una altra de les coses que també ens agradaria mencionar és que al ser una colla totalment de noies, el que és un factor que ens trobem és amb el tema de la maternitat i també volíem explicar una mica doncs, com el gestionem. Les Cubanites hi han hagut i hi haurà 1.000 noies que són mares i moltes d'elles és perfectament compatible el fet de ser mare amb estar a la colla de les Cubanites. El que sí que volem deixar clar és que això sempre és l'última decisió la té la noia que es queda embarassada. Aleshores, sí que hi ha hagut moltes noies que s'han quedat embarassades i han seguit a la colla i com si tot normal. El que passa és que també hi ha hagut noies que al quedar-se embarassades doncs, la seva prioritat ha canviat, han donat preferència al fet de ser mares i a la maternitat i a poder dedicar més temps als fills i aleshores elles mateixes voluntàriament han volgut deixar la colla. També és veritat que aquest últim any vam tenir una incorporació molt recent i quan just acabava d'incorporar-se a les Cubanites es va quedar embarassada i aleshores ella va manifestar que volia deixar la colla per poder-se dedicar més temps a la maternitat i va ser des de les Cubanites que vam intentar buscar una fórmula per poder-li buscar un lloc i poder-ho facilitar més. I aleshores es va buscar com una figura de reserva que pogués venir a ajudar-nos en totes les sortides que féssim fora o que fos necessari doncs, tenir més gent i tal perquè això no fos un impediment. I després, per últim, nosaltres el que fem és totes les Cubanites sortim a totes les sortides, sí que es demana un compromís del 100% de les sortides, però com ha explicat l'Alba abans, la sortida, per exemple, de la matinal és una sortida molt oberta i on tothom prova els Cubanitos, noies, nois, Geganters moros de la vila, grallers i vaja, que estem oberts a que tothom els, qui vulgui els pugui portar. I aleshores, en això de si serà possible que un noi entri a les cubanites, el tema és que ara, i us parlo a data d'avui, no hi ha cap noi que oficialment hagi fet cap petició formal de que vol entrar a les cubanites. I no hi ha ningú apuntat a la llista d'espera que sigui noi, i aquest és el fet. I aleshores, tot la resta seria hipotètic. En tot cas, doncs, s'inclouria, suposo, a la llista d'espera, quan li toqués, doncs ja es debatria i es comentaria entre tota la colla, es comentarien les diferents opinions i arguments entre el tradicional que ha comentat l'Anna i varis, i s'acabaria decidint. Però vull dir, ara per ara, la qüestió és que és una colla de noies i tota la llista d'espera, que ja són com 60 que ja en tenim a la llista d'espera, són tot noies. I és així.
Vale, gràcies, Anna Maria. Com poden veure, el funcionament intern de cada colla és bastant aleatori, en el sentit que elles es posen les normes que creuen que funcionen i que funcionen. Vull dir que ja porten molts anys funcionant d'aquesta manera i els hi va bé, per tant, segueixen així. El que passa que és important també conèixer l'opinió del Consell del Patrimoni Festiu, que és una institució nova dins del que són els paràmetres de l'organització de la Festa Major. Aleshores, clar, és important saber, d'acord, si ara hipotèticament hi hagués un noi que oficialitzés la seva demanda per entrar a les cubanites, què diria el Consell del Patrimoni Festiu, Joan?
A veure, el Consell del Patrimoni Festiu de moment es regeix pel protocol de la Festa Major, tot i que ara s'està redactant un nou protocol. No hi ha enlloc, cap lloc del protocol on digui que les dones no poden entrar a portar els gegants, ni que els nois no poden portar els gegants cubanitos. I per tant, com que no està explícita aquesta prohibició, evidentment les dones poden entrar a portar els gegants i els nois poden entrar a portar els cubanitos sense cap mena de problema. La postura que té el Consell en aquesta situació, en aquesta discussió, és una postura que és reactiva davant de les problemàtiques o davant de les demandes que hi puguin haver. És a dir, no té una postura preventiva o d'avançament de possibles problemes que hi puguin haver, sinó que reaccionarà en el cas de que hi hagi alguna discussió, en el cas que hi hagi algun canvi de les realitats de la gent que vulgui començar a formar els balls o a portar els balls. Però el que sí que ha de quedar clar és que el Consell, entre d'altres, ha de garantir que es respecten els drets de totes les persones, siguin homes o siguin dones. És a dir, que la condició de sexe no ha d'afectar per res en aquesta discussió i en aquests procediments d'entrar a formar part d'un ball. De fet, diu la Constitució, aquesta que ara ens porta tants problemes, que els homes i les dones són iguals en drets i en deures. Això també ho diu la ONU i ho diu tothom. I per tant, com que són iguals en drets i són iguals en deures, el dret de formar part del folklore i el dret de formar part de la festa és igual per un gènere o per un altre. El que has dit tu abans, que m'ha semblat molt interessant també, és que s'ha de saber distingir entre una sèrie de rols que es desenvolupen dins del folklore i uns altres. I el que està clar és que dins de la Festa Major hi ha, dins del folklore, dins dels entremesos i dels balls, hi ha una sèrie de personatges que no tenen una funció simbòlica, és a dir, que no representen res, o sigui, que no representen cap personatge amb un gènere definit, i aquí, per exemple, hi trobarem els portants dels gegants, els portants del drac o portantes del drac, no sé com es diria, els músics, els panderos, per exemple, els panderos, de fet, es toca un instrument i no hi ha cap valor simbòlic de representació d'home o de dona dins d'aquest ball. O, per exemple, els bastaixos de la moixiganga no tenen una funció simbòlica, perquè no representen ningú, no representen un personatge definit. Fan una funció com d'escenari ambulant i, per tant, no representen ni un home ni una dona. I, per tant, és evident que poden estar representats tant per homes com per dones. Però sí que és cert que dins del folklore hi ha una sèrie de de rols que sí que són simbòlics i que sí que representen algú o representen una idea d'algú. Per exemple, el Cris de la Moixiganga. El Cris de la Moixiganga representa Cristo i Jesucrist se suposa que era un home i que, per tant, potser s'ha d'anar més en compte a l'hora de valorar que una dona pugui o no pugui fer executar aquest rol perquè sí que té un caràcter simbòlic. I n'hi ha d'altres, per exemple, les gitanes. Les gitanes també representen... De fet, les gitanes és un ball de gènere, és un ball en què es presenta un conflicte de gènere, un conflicte entre l'home i la dona, entre el rol típic que han tingut sempre els homes i el rol que han tingut sempre les dones. A més, és un ball en què els versos són força vexatius en contra de les dones, perquè la sàtira es fa en contra del comportament de la dona, en contra de l'actitud de la dona i en contra també de l'actitud masclista de l'home. Llavors, que les gitanes puguin ser executades per homes, doncs ja han estat executades per homes durant molts anys, però s'ha de tenir, o sigui, s'ha de tenir aquests valors in mente quan s'ha de fer aquesta discussió, perquè és cert que tenen un caràcter simbòlic. N'hi ha d'altres, per exemple, Sant Miquel, l'arcàngel Sant Miquel dels Diables. Sant Miquel, el nom és un nom masculí, i en principi hauria d'estar representat per un home, si és que ho agafem, diguéssim, d'aquesta forma estricta. Però després ens trobem altres personatges, com per exemple Llucifer. Llucifer què és? És un home o és una dona? Home. Pel nom, o tenim associat que és un home, però de fet Llucifer és un àngel caigut, i els àngels, que se sàpiga, són asexuats. I que, per tant, la idea de Llucifer tant la pot desenvolupar un home o una dona. O els diables en si, els diables representen pecats, i els pecats tampoc tenen sexe. Llavors, hi ha punts en què sí que hi hauria, i podria haver més discussió, en aquests casos concrets de rols molt simbòlics que representen una idea concreta associada a gènere, però la gran majoria de persones que executen els balls i que estan dins d'uns rols que no són representatius, en principi no hi hauria cap mena de problema de que hi pugui entrar un home o de que pugui entrar una dona a fer-lo. I després hi ha el reglament de cada colla, que ja sabem que les colles funcionen de forma força autònoma, i està bé que sigui d'aquesta forma, que s'autoregulen i que ells mateixos doncs, són els que han de rebre aquestes peticions i els que han de valorar l'entrada o no d'una persona, sense discriminar en funció de gènere. I el Consell actuarà sempre que hi hagi una problemàtica, o sigui, no redactant una norma de dir és que el Crist sempre ha de ser un home, això el Consell no ho farà, sinó que el Consell es plantejarà aquesta discussió quan hi hagi una demanda social real en aquests aspectes. És això.
Ha quedat claríssim.
No sé. Ha quedat molt clar, o sigui, resumint, no? El paper del Consell de Savis... Perdó, Consell, Savis, sabia no. Que se m'escapa.
I sàvies. Que hi ha alguna per aquí a darrere.
El Consell del Patrimoni Festiu és sobretot actuar depenent de la demanda oficial i real que hi hagi, no? el poble i el run-run que hi hagi dels mesos previs, els anys previs, no? El que sí que trobo molt interessant és veure fins a quin punt aquestes demandes estan o no determinades pels rols de gènere. No? Malauradament, això és tot tal com està muntada la societat, no? Les nenes amb qui s'hi fixen, els nens amb qui s'hi fixen. Jo, mama de gran, vull ser timbaler. Jo, mama de gran, vull ser pandereta. Aleshores, bueno, aquí també hem d'intentar entre tots que la pedagogia sigui el més equitativa possible, sempre i quan, no? es tingui en compte doncs, els gustos de cada nen i de cada nena. És molt important veure també el que dèiem des d'un principi. Què passa quan no hi ha un símbol determinat, però hi ha un factor físic molt important darrere? Joan Duran, Joan Tutusà, us diria que l'últim va gaudeix la festa d'aquest any, de fa un parell de setmanes, vas comentar que el paper de la Verge Maria, que seria simbòlic, no? dins de la Moixiganga, fins ara no s'ha plantejat que ho faci una dona, precisament perquè tot i ser un símbol femení, hi ha un component físic molt important, que has d'aguantar un altre, no sé si és un candeler o... És el Cris, el Cris directament l'aguantes a pes, amb la qual cosa no totes les dones estarien preparades, tot i que el símbol queda molt marcat que és la Verge Maria. Aleshores, bueno, hi haurien aquests casos, no?, que és interessant reflexionar-hi al seu voltant. Bueno, m'agradaria ara que els caps de colla o el representant dels gegants de la vila exposessin la seva opinió sobre, primer, com es gestionen ells el fet d'entrar o no deixar entrar, quins requisits hi ha, quins no hi ha, si estan escrits, si no, perquè també trobo que a l'opinió pública hi ha molta gent que ho desconeix i és interessant que ho sàpiga. I després també si podeu donar la vostra opinió sobre el que estem plantejant des d'un principi. Què passa quan el factor físic és determinant? Qui vol començar?
Vols començar tu, Pau?
Bueno, doncs bona tarda a tothom. Bueno, a diferència en el cas de la colla que representem el Ricarillo, a diferència de les cubanites, crec que s'accentua molt més el tema de el pes del gegant en si té més importància perquè és molt més i hi ha un altre component que ja no és el pes, sinó que que som molt alts també. Que això no se'n parla i també és molt important perquè no només és suportar aquell pes, sinó que el punt de gravetat està molt amunt i requereix tècnica. El pes, o pots o no pots, diria jo. Quan un ho prova, et pots equivocar més o menys, però pots saber si l'arribarà a portar o no l'arribarà a portar. O els que ja portem molts anys, ja pots fer-te'n una idea bastant ràpid. Després de donar-li quatre instruccions, tal com l'agafa, ho pots saber. En canvi, el tema de la tècnica sí que seria el que aniries adquirint amb els anys, amb l'experiència, no? O sigui que tampoc és important que... O el que podríem recalcar és que si pots ser portador, si et pots aixecar i seràs geganter quan portis uns anys ballant i tinguis una certa experiència, no? Nosaltres a l'hora de... formem part de l'agrupació i potser la manera amb la que la gent entra a les colles és a través d'unes llistes que hi ha, que és els passos a seguir, la gent s'hi apunta i tal, però potser nosaltres per la manera, per lo concret que és el tema dels gegants, com és una cosa que s'ha de provar, no és ho ensages, ho aprens i ja fas aquell ball i ja està, sinó que potser pots o no pots, doncs el que acostuma a passar és que la gent et pregunta, ho vol provar, i aleshores, doncs, com diem, a les matinals, o al moment que es vesteixen i es desvesteixen els gegants, o a les sorties d'ofici, que hi ha un moment que estem a la palmera ja més tranquils, són moments on la gent ho pot provar i quedem amb ells una miqueta, no? I allà és on ho veus. Si dones quatre instruccions i ho intentes, tu ja veus si aquella persona doncs podrà o no, la pots animar. I així passa. Si veus que té possibilitats, nosaltres som els primers interessats, perquè val a dir que no us penseu que hi ha una llista immensa per portar els gegants, hi ha poca gent, tothom que ho vulgui provar el convido, perquè seria bo, no?, trobar, ojalà hi hagi que siguin molts geganters i que ens en jubilessin alguns. Seria bo per la festa, no?, que és un relleu que a vegades no hi és, doncs, perquè costa molt.
Aquest debat seria molt interessant, si ho fiques d'un altre paner, però sí.
No ho dic en el...
Comissió, per l'any que ve,
no ho dic en aquest sentit, però, bueno, igual que portar els gegants regareix uns anys, no pots ballar-ho 3 o 4 anys i mira, ja vaig a fer una altra cosa, sinó que una mica el que se li demana a un geganter també és el compromís... I al final un cop el pot aixecar, després ja n'aprendrà, no? El que es demana és... Jo crec que el que has de tindre és una mica tu el repte personal de voler arribar a ballar-lo, no? Per dir-ho així, perquè és el que et fa ballar. Al final, en què diguis que el factor físic és determinant, no sé, el Ric i jo crec que som bastant normals, no som cap superhomes ni res. I si us fixeu a la colla, no hi ha més alts, més baixos, més prims, més gordos... Has de poder i ja està. Per dur, és més dur ballar bastons o fer els pastorets, seguríssim. Tenen una festa molt més dura que la nostra. Però és veritat que has de ser capaç de fer aquest esforç tan intens i tan molt curt, però molt intens, no? Diríem. I això, doncs, bueno, o pots o no pots. I per aquí aniré una mica la cosa. Lligat amb això hi ha el tema de les dones, no? Amb els nostres gegants en aquest cas. Com dèiem amb les cubanites, que nosaltres ho provem els cubanitos, doncs elles també proven els gegants. I, bueno, hi ha qui l'aixeca, hi ha qui l'ajuda, hi ha qui no pot, i alguna que no és cubanita també ho ha provat, i jo el que puc dir és que jo ningú ha fet una proposta en ferm, o jo li hagi pogut proposar i em veia que surti. Però si hi ha una dona que pot portar el gegant, una dona o un home que pot portar el gegant, doncs ho intenta, el porta, ve una matinal, ve un corpus, i si es troba bé amb la colla, i pues, el mateix que amb un home, pues, vindria sense cap problema, però no puc dir més perquè, a diferència que el Ricard, que suposo que ara comentarà, que igual tenen alguna experiència que nosaltres no tenim, doncs no hem passat per això, i només puc dir que si alguna s'anima i vol provar-ho i si vol en cor, pues, els portarà, seguríssim.
Pues, sitgetanes, escolteu el que ha deixat anar el Pau, enganxeu-ho i l'any que ve el busqueu, bueno, aquesta Santa Tecla el busqueu i aneu provant. Riqui.
Toca?
Vinga.
Gràcies, Alba. Merci a tots per estar aquí. El que pesa més amb els gegants de la vila, com els de més gegants, però en la casa jo parlo dels gegants de la vila, són els 120 anys d'història que tenen aquests gegants i, per tant, l'honor i la responsabilitat de portar-los. La il·lusió que ens fa de portar unes figures tan representatives per petits i grans. Això és el que ha de pesar més. I tots els geganters, que ja en tinc a darrere uns quants, saben d'aquesta responsabilitat en el moment que l'agafes, que doncs, tens a les mans la il·lusió de molta gent i de molts anys i de molta història darrere. Això és el que pesa més. Després, qui ho pugui portar i qui no ho pugui portar? Bueno, suposo que en 120 anys ha passat de tot. No? Jo sóc del parer, que evidentment l'aspecte físic és important, però que, com tantes coses a la vida de tots nosaltres, la psicologia és bàsica. I l'element més important que tenim com a persones és el cervell. I per tant, si entrenem el cervell perquè una cosa pugui ser, poden passar moltes coses. I per tant, jo crec que una dona pot portar els gegants, perfectament. Tenim un cas, que la Sílvia després, si vol, ho pot explicar, que ha vingut a més d'una matinada a portar-los. Però, sincerament, pesen? Sí. És una qüestió física, evidentment. Les coses van aprenent a través dels anys. És un ball que no s'aprèn d'un dia per l'altre, com comentava el Pau. Evidentment. Però és una qüestió de que, si tu t'ho proposes, qui porta els gegants, i et fa il·lusió portar els gegants, i és la teva vida portar els gegants, i tens una qüestió, una relació especial amb els gegants, com tant sitgetans, i també sitgetanes, la possibilitat hi és. I per tant, nosaltres què fem? La veritat és que nosaltres, com a geganters, assagem gens. Directament sortim al carrer sense assajar. I el moment on s'aprèn i on tens espai per poder portar-los i provar-los és la matinal, normalment. Tot geganter que comença nou, o gegantera en aquest cas, vindria la matinal. Comença per la geganta, normalment, perquè pesa una miqueta menys. És veritat que no té res a veure portar els gegants nous que els gegants vells. Els gegants vells és una altra història, però també és una qüestió de pes. S'aprèn, s'acostuma a la matinal, vas provant, i per una qüestió estricta de pes, no crec que sigui tancar la porta a ningú, evidentment. Ja hi ha el que deia el Pau, no? Ara bé, quan tinguem la psicologia preparada per portar els gegants i vulguem portar els gegants, hi haurà una part tècnica que s'haurà d'aprendre i que s'aprèn amb el temps. Per tant, si tens la psicologia predisposada i vols portar els gegants, soc del parer, com tots els balls, que no només hi ha d'haver l'oportunitat, sinó que hi ha la possibilitat per poder-ho fer. El paper dels geganters, evidentment, és portar els gegants. Per tant, això que diem, unes altres funcions que no les sigui portar els gegants, és una mica difícil, no? Perquè si no portes els gegants, què fas? El gat pentina, no? Per tant, la funció és fer ballar els gegants, i portar-los i fer-los ballar i fer disfrutar la gent que veu com els portem. A la vegada, un cop tinguem que els podem portar i on els situem, i els anys que necessitem per anar-los portant, hi ha una qüestió que no ha sortit, però per mi em sembla molt interessant també, ja et dic, el tema físic no ha de ser un problema, o no ha de ser absolutament determinant, evidentment passarà, però també poden passar altres coses, com que és una colla formada durant 120 anys d'homes, amb uns protocols, unes maneres de fer, uns vincles, perquè la colla són molt més que portar els gegants, la colla és una família. I per tant establim durant dos dies de la festa major i en altres moments de l'any una relació molt personal i molt lligada durant tot el dia. Dinars, subvencions, converses, uns dinàmiques, uns espais propis d'homes. Que diguem, anem a veure un partit de futbol o tal, s'ajunten una colla de nois, una colla de noies, és diferent, estableixen unes converses, unes paraules, unes maneres de fer, unes dinàmiques. Oi que m'enteneu? Doncs amb els homes també. Si hi ha d'entrar una dona, hi ha d'entrar una dona, o més d'una dona, pot ser més interessant de treballar com una dona provoca un canvi en la manera de fer pròpia d'homes de fa molt de temps que no pas si físicament és un tema predominant o no. M'explico? Per tant, per mi aquesta seria la gràcia de situar una dona allà i veure com reaccionem, no la dona, no, com reaccionem la resta d'homes de tota la colla davant de la presència femenina.
M'imagino que això les covenites també a la inversa, no? S'ho deuen haver plantejat.
No, no sé com ho veieu, perquè trobo que el que ha dit el Riqui té molta raó i és un dels grans motius pels quals segurament una noia no es veu reflexada o portada al Feluc, a portar el Jordi. Portar...
Exacte. Jo personalment mai m'he imaginat un home amb el mono de ratlles, però entenc que fora d'això també hi ha... també es creen uns espais, o sigui, les comunitats, doncs igual com ha explicat el Ricard, doncs fas els dinars, els esmorzars de colla, etc. I clar, tens vincles personals que van molt més enllà dels dos dies puntuals de Festa Major o Santa Tecla. I aleshores, clar, realment també tindria el seu impacte.
Joan,
ara ja no parlo com a consell, eh? Ara parlo com jo. Sí. A mi m'agrada molt el que has dit, aquesta reflexió que has fet, Ricard, de les dinàmiques dels grups masculins i dels grups femenins. Però crec que ja s'ha fet un experiment en aquest sentit, que són les colles de castells. Les colles de castells, en un principi, doncs eren homes. Bueno, o sigui, eren homes perquè les dones no feien cap paper de l'auca en el folklore. I el fet que hagi entrat la dona a fer castells, doncs, ha canviat la dinàmica, segur, la dinàmica interna de les colles. A part que ha permès que els castells puguin ser molt més alts, molt més àgils, molt... A part d'això, ha canviat la dinàmica interna. Jo no sé quina era la dinàmica interna abans de les colles de castells, però segurament s'assemblava a les dinàmiques que actualment hi ha, doncs, amb una colla de geganters, o tant homes com dones. I el temps ha fet que, potser perquè també són famílies més àmplies que no pas una colla de geganters, que és potser més manejable perquè és més petita, el fet que sigui més àmplia, doncs, ha permès, doncs, aquest canvi de relació entre les persones que els executen. I els castells no s'han mort, diguéssim.
No, ni les colles... Que haguessin de morir, eh?
No, per això.
Hi havia un canvi, no fotem.
Però vull dir que és un canvi i que segurament ha estat positiu.
Segur.
Ho podem veure també amb un exemple més petit. Cerculets i Pastorets aquí Sitges fa 20 anys eren només de nois. Adolescents, però nois. Des del 97-98 que mica en mica han anat començant a entrar en les noies i ara ja ho tenim assumit que són dos balls mixtes. Inclús, corregiu-me, però diria que els Cerculets hi ha més noies, nenes en aquest cas, no?
És possible, cara.
Que nens actualment, per necessitat. Això també ho hem vist durant el llibre que vam fer el 2011 i analitzant aquests últims casos, també hem vist que per necessitat la incorporació de la dona a vegades ha sigut molt més factible, natural, fàcil, ràpida, amb la qual cosa a vegades no fa falta trencar cap llança i no fa falta potser qüestionar-se si trenques o no dinàmiques de rols femenins o rols masculins dins d'una... La necessitat a vegades és la que mana i el ball s'ha de treure cada 23 d'agost, amb la qual cosa aquí ho tenim bastant assumit aquí Sitges, que si cal, doncs tirem pel dret i a vegades ho hem fet. Comentaves el cas d'una dona, no?
Que
la tenim aquí, no sé si volies afegir alguna cosa, Sílvia.
Ha vingut a diverses matinals a participar.
Sí?
I ha pogut amb ells, per tant...
Sílvia Santís, que no sé quants anys fa que estàs...
Bé, jo sempre he tingut les ganes de portar els gegants, llavors, no sé, fa anys, vaig dir si podia sortir una matinal, em van dir que si era capaç de voler-ho provar i això, pues que anés a la matinal i ho provés. Bueno, jo vaig anar tota cohibida perquè som molt vergonyosa i bueno, vaig provar-ho, vaig agafar-lo la primera vegada, dic, uf, no podré, i no em vaig donar compte, dic, l'estic caminant. Sí que pesen, perquè no es pot dir que no pesin, però bueno, és això que ha dit ell, que amb ganes i que si tu estàs convençut de que ho vols fer-ho i de que ho pots fer-ho, aviam, el cervell és el que et mana i les forces i la il·lusió que et fa de poder-los portar, pues, és divertit. O sigui, jo m'ho vaig passar molt bé. Després vaig tenir que deixar-ho perquè em vaig quedar embarassada i evidentment no soc boixa, però no tant, ho vaig deixar-ho i aquest any els hi vaig tornar a dir que em faria gràcia tornar a portar els gegants per la matinal i em van dir que sí. I m'ho vaig passar molt bé. La veritat és que la pinya que fan... A mi no he tingut jo mai cap problema per, per dir-me, ets dona, no, no et parlem, no, no, al contrari, parlant amb tu...
Fotem?
Fotem? I això, no sé, m'agradaria poder sortir tot una festa amb això, sé que és molt difícil, però m'agradaria que algun any pogués sortir. I ho deixo així.
Gràcies, Sílvia, per compartir la teva experiència. El 2011 ja vam detectar, perquè el 2011 quan vam fer el llibre ja hi eres, i us llegeixo un paràgraf textual que explicava l'experiència de la Sílvia, perquè veieu que les coses tampoc han canviat tant. Espereu, que ara no sé on el tinc. Aquí. La realitat en aquests últims anys ens dona una mostra dels impediments que pot trobar una dona per entrar a formar part d'alguna d'aquestes dues colles. Vila, Moros, d'acord? Pel factor físic. És el cas d'una noia que ja fa més de 4 anys que surt per la matinal amb els gegants de la vila, però encara no ha pogut accedir a ser una gegantera oficial, tot i la voluntat de ser-ho i manifestar-ho. Corregeix-me, que estàs aquí. Ella és conscient que no té la mateixa capacitat física que els altres geganters, però després de l'experiència de 4 matinals, potser és el moment d'entrar, no? Per què, doncs, tot i haver-hi una persona que planteja la normalització dels dos gèneres, sembla que no es tiri endavant? Estem davant de la primera dona que trencarà el motllo i després d'ella en vindran més? Ho deixem aquí, també. També ens agradaria escoltar l'experiència de les dones portadores que aquest any van ser per primera vegada portadores del Drac, matinal del 2017. Tenim la Cristina Canyelles i representants també del Drac, Àlex Ferret. No sé si voleu explicar com va anar. Sí? A Cristina, gràcies.
Bueno, bona tarda a tots. Per mi és, vinc una mica com a representant de les altres dues noies. No han pogut assistir, però sobretot el que volíem comentar avui era bàsicament que això ha sigut un moviment de la colla. És a dir, nosaltres no hem demanat, no hem perseguit una possibilitat. La colla ens ha perseguit a nosaltres d'una manera insistent, generant-nos confiança per tal que ens atrevíssim a fer-ho, a intentar-ho, intentant que sobretot no tinguéssim por a les expectatives que poguéssim crear. Comentàveu el tema de psicologia, doncs ens han hagut de fer una mica de psicòlegs. Fa bastant de temps que hi ha aquest rum-rum, més o menys un any, o sigui que no és algú tan espontani com ha semblat, però sí ha semblat natural, que és el que nosaltres volíem, o ells, em sembla, potser l'Àlex us ho explicarà millor, que fos d'una manera natural. El Drac és complex a nivell de pes, és pesat i tècnicament també és complicat. Un cop entres a dins no saps on tens que agafar-te ni res i es belluga d'aquella manera. El més important és que una colla sencera, volcada, a explicar-te tots els trucs, un cap de colla que et ve, vinga, va, torna-ho a intentar. Jo vaig estar a punt d'enclastar la primera vegada que estava al carrer Espalter i també pensava que potser faria malbé la bèstia, saps? Amb la qual cosa també el tema patrimoni pesa, però això mai passa, hi ha portants molt experienciats que estan pendent de tu. I el més important és això, veure com una colla en bloc, amb la imatge que donen cap a tu, estan oberts a explicar-te, estan oberts a acompanyar-te, a animar-te i també a alegrar-se de 4 passes, 5 passes, 6 passes que puguis fer. Aquesta és una mica l'experiència que hem tingut les 3 persones que ho hem intentat aquesta matinal. I com us dic, més que una cosa que nosaltres hem perseguit, ha sigut la colla que realment creu que això doncs, pot canviar i confia en nosaltres i entenc que en altres persones o dones que puguin estar interessades en que ho intentin. I llavors, Àlex, no sé si vols... Gràcies per escoltar el nostre testimoni i sobretot el que nosaltres volíem era... Bueno, no volíem res, provar-ho i amb la qual cosa encantada de poder-ho compartir amb vosaltres.
Gràcies, Cristina. Trobo superinteressant, no?, que ens hagueu explicat com va anar tot, perquè crec que és un procés completament que no, diferent o al revés, no?, a l'inrevés. Ha sigut la colla, que ja té uns rols dinàmics, no?, interns masculins, que ha obert la porta al gènere femení. La pregunta és, hi haurà continuïtat? No hi haurà continuïtat? Bueno, la resposta és que depèn d'elles, doncs ja ho sabeu, noies. Bueno, no sé si algú més del públic vol afegir alguna cosa, algun comentari, opinió. És moment, no sé, veig persones que han interpretat molts papers de l'auca, no sé si teniu o dir, ostres, doncs jo potser fa 20 anys hagués veiat això, que passa que ara ja, no sé. No? Ningú més vol afegir res? Ponents, no sé si voleu concloure d'alguna manera, Joan? Tampoc?
No ho sé, hem parlat bastant. No ho sé, jo sí que volia fer una reflexió. A vegades els balladors tenen una mena com de respecte al que pot dir el Consell del Patrimoni Festiu. I tampoc no entenem per què, perquè el Consell del Patrimoni Festiu mai no ha anat a prohibir res. O sigui, sinó que ha anat... És cert que fa molt poc que funciona, no? Però sempre ha anat a escoltar a la gent i a escoltar a les persones. I la funció que té és la de donar solució a les discussions, als problemes, entre cometes problemes, que puguin venir i a les peticions que puguin venir de la gent. I que tot això es farà d'acord amb, evidentment, amb la majoria del Consell, d'acord amb el que... Amb la pulsió real de la societat i sempre amb la voluntat d'avançar cap a una igualtat total entre els gèneres.
Ja està. Molt bé. Consell Patrimoni Festiu. En un dia com avui hem intentat, ja ho hem vist, ser el més àgils possibles, treure ferro d'una cosa que no deixa de ser banal, tot i que les nostres tradicions ens identifiquen avui dia com som. Però bé, moltes gràcies per haver vingut. Sobretot, bueno, hem intentat donar aquest debat, obrir aquestes reflexions de que els rols de gènere existeixen, però bueno, que a mica s'està fent feina i que hi ha uns límits molt marcats perquè estem parlant de folklore, però que no res és impossible. Sobretot agrair a Anna Maria, Riqui, Pau i Joan. No us liaré més amb històries d'aquestes, us ho prometo. I si us lio, m'haureu de dir que sí. Vale? I res, a tots vostès, moltes gràcies per haver vingut. Estan convidats a dos quarts de nou i a el trasllat de la Santa des de la part... Com?
Dos quarts de nou.
Molt bé. jo miro tu i et faig cas. Des de la parròquia fins al carrer Jesús, que serà on estarà exposada tot demà, i tot divendres fins la processó cívica. Doncs això, moltes gràcies per haver vingut. Una copeta de cava per intentar doncs, celebrar que ens trobem i que parlem i que no passa absolutament res. I res, molt bona Santa Tecla. Moltes gràcies. Bé.